Bona tarda, són les dues en punt. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Que Antonio Hidalgo era el líder d'aquest projecte ho sabia tothom. Va salvar la categoria quan poca gent hi creia. La temporada passada ha fet un equip a mida de la seva idea de joc i és qui encapçala de manera indiscutible aquest Sabadell líder tan il·lusionant. A mesura que s'apropa el desenllaç de la temporada, però, no només s'ha convertit en el líder dels arlequinats, sinó també en un termòmetre de l'estat d'ànim del centre d'esports i en un generador fins i tot d'opinió, que ahir l'equip pateix un revés en forma de gol de l'empat en una errada pròpia al minut 92. Doncs res de lamentacions ni de ràbia pels dos punts que volaven a última hora. A posar en valor el que sí que es va fer bé amb tota la vehemència que calgui. El tècnic vallesà insisteix un cop i un altre en valorar els partits al marge del resultat. Ja ho vam veure, per exemple, a Andorra, quan va treure pit de la proposta feta, tot i veure com els pirinencs empataven un 0-2 en contra, i ahir de nou una anàlisi similar, aïllant-se de la part més pragmàtica, obviant que és clar que fa ràbia que l'1-1 arribi quan va arribar i com va arribar, i centrant-se en les maneres, en el joc del seu equip. La Lliga arribarà al seu moment decisiu, últim terç de competició, i tot i que feia patxoc a la classificació al minut 90, amb el centre d'esports líder momentani amb 50 punts i 5 de marge respecte als altres 4 perseguidors, la realitat és que amb el xiulet final, uns minuts després, amb els gols del Castellón d'una banda i de l'Olot de l'altra, l'avantatge és de només un punt sobre els orelluts. La classificació està molt comprimida, queden 12 jornades i per la nova Creu Alta hauran de passar encara rivals directes com el Barcelona B, com el Cornellà o en l'última jornada el Villarreal B. Però lluny de lamentacions, Antonio Hidalgo demana valorar tot el que s'està fent bé i sobretot gaudir d'aquest procés, gaudir del camí i no pas lamentar quan la cosa es torça com va passar ahir. Una mentalitat que ha portat al Sabadell on es troba en l'actualitat com a líder en solitari de la Lliga.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Mentalitat positiva també del Roger Benet des del control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
L'anàlisi a fons d'aquest empat a un entre l'Olot i el Sabadell amb la gerra d'aigua freda per l'errada comesa per Aitor Pascual que va suposar l'empat definitiu. Escoltarem Antonio Hidalgo i alguns dels protagonistes d'aquest empat amb regust a poc però que va ser un autèntic partidàs impropi de la categoria. També tindrem molt waterpolo, handbol o bàsquet, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
L'Espanyol és a 5 punts ja de la permanència després de la polèmica derrota per 2-1 ahir a Zorrilla contra el Valladolid amb l'expulsió de David López a la primera meitat. Avui hem conegut també que Buley estarà convocat amb la selecció de la Xina a finals de març pels amistosos contra Maldives i Guam. Pel que fa al Barcelona, que acaba de recuperar el lideratge de la Lliga, jugarà demà l'anada dels vuitens de la Champions a Nàpols sense Sergi Roberto. Quique Setién s'ha endut a tots els disponibles a Itàlia i també 6 jugadors del filial. Per cert, Mateu Laoz serà l'àrbitre del Clàssic, el Bernabéu contra el Madrid. I Marta Galimany s'ha proclamat campiona d'Espanya de marató, obtenint el bitllet pels Jocs Olímpics de Tòquio. L'atleta de Valls va baixar per un minut de les 2:30 a la marató de Sevilla.
I a les xarxes socials.
Amb un català perfecte, la piulada fa una estona aquest migdia de Xiquero Zerinjauregui. Amb pena per perdre 2 punts en l'últim minut, però cada dia més convençut que això ho traurem entre tots i totes. Gran partit de l'equip i, sobretot, de tota l'afició desplaçada. Seguim lluitant.
De quin partit no estarem pendents?
Per exemple, des de fa mitja hora, jornada 3 de la Lliga a Bangladesh. Bangladesh Police contra Uttar Baridara i també Sheikh Ruzel contra Mohamedan Dhaka.
Avui celebra el seu aniversari
un exwaterpolista de l'Astralpool Club Natació Sabadell, ara al Sant Andreu, Javier Bustos.
L'enquesta.
Néstor Querol pel gol, Edgar Hernández, Aaron Rey, potser el propi Xiquero Zerinjauregui. Per vosaltres, qui va ser el millor del centre d'esports a Olot? Com sempre, podeu votar fins a les 3 i també, com sempre, amb la mateixa etiqueta MVP946 a través de Twitter.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Mira, Sesma Espinosa, els seus assistents, que tot estigui en lloc, anima l'afició sabadellenca en aquest municipal olotí, tot a punt per començar, arrencarà la 26a jornada de Lliga, arrenca aquest Olot Sabadell. Pilota cap a l'esquerra, ja tapa ja Pedro Capó, trenca cap al mig, el supera la primera línia, el xut, el travesser. Mora meva, doncs el xut que s'ha tret. Álvaro Salinas. Álvaro Salinas a la frontal, obrint cap a la dreta, arriba Soler, treu la centrada per baix, fora de joc, fora de joc, fora de joc. No valia, eh? Troba el camí més difícil, el rebot, el xut de Boniquet en un cos, encara el Jan Martínez prova el xut, Àngel, el pal. La passada per Aaron Rey, supera per velocitat, a veure el Gallec, aixeca el cap, fa la centrada dins l'àrea per Néstor, Néstor controla la cara a la mitja volta, Néstor, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol del Sabadell, gol de Néstor Querol, la pilota a la frontal, semblava que l'anava a deixar de cara, però ha preferit provar sort a la mitja volta, s'estira però no arriba Pol Ballester, 29, encara no 30 de la primera, marca el de Castelló. Marca el Sabadell, marca el líder, Olot 0, Sabadell 1. Llançament d'Héctor Simón, àrea petita, l'acaba traient Capó, i el rebot que ha donat en el cos de Grego. Després que la pentinés Capó ha picat en el cos de Grego, ha anat molt a prop de la porteria d'Ien Macai. Llançament d'Edgar, prova el xut, a la barrera el segon rebot d'Edgar, mossegat a la frontal, Àngel no s'atreveix a fer el xut, prefereix obrir, Pedro Capó dins l'àrea, prova el xut, Pedro, llapant el pal, vol servir ràpid, Eloi amagat dins l'àrea, dona la volta, jugant fora, un altre cop per Blázquez, aquest per Soler, ja té davant d'ell Aitor Pascual, li tira l'1 contra 1, el supera, treu la central al punt de penal, la deixen passar, l'automatisme, Macai! L'ha deixat passar, Eloi amagat, el xut de Pedro del Campo, i en Macai acaba de salvar l'empat a 1 miraculosament. Passada a l'esquerra, a l'Ambaró, que ja viu en camp d'atac directament per Xavarria. Una més, arriba Xavarria, li prova l'1 contra 1, ben tapat ara per Aitor Pascual, encara Xavarria treu la centrada, al cos de Capó. Traiem-la d'aquí, li regala directament línia de fons, la centrada, gol! Doncs ens han deixat guanyar la línia de fons i el xut de Peque el vol desviar i en Macai i l'acaba introduint a la seva pròpia porteria. Marca l'Olot a l'afegit, marca l'Olot a 1 minut i mig del final, s'ha deixat guanyar la partida Aitor Pascual a la línia de fons, regalant una pilota absolutament absurda, gerra d'aigua freda d'un partit que pots perdre, pots empatar, però que tenies guanyat. Queda 1 minut, empat a Peque.
Vuit minuts, 48 segons per sobre de les dues. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Una gerra d'aigua freda, que per molt que digui Antoni Hidalgo, ara l'escoltarem i valorarem, perquè crec que avui és d'aquells dies per escoltar-se'l amb atenció i per saber una mica triar el gra de la palla i saber què volia dir el de Canovelles, però fa ràbia, tornar d'Olot. Quan tenies gairebé assaborits ja els 3 punts amb un de només.
Sí, estava fent, no? Era la sensació que gairebé fèiem números sense dir-ho en directe, sense dir-ho en antena. Ja mentalment nosaltres ens havíem enfilat al 50 i ja estaves fent càlculs. Per aquell moment, a més, el Castellón encara estava empatant. Tot girava rodó fins a l'últim minut fatídic. Fatídic a Olot i fatídic també a Castàlia per aquesta victòria finalment dels orelluts.
Si hagués acabat, això ja és parlar per parlar, futbol ficció que deia Lluís Carreras, però si hagués acabat els dos partits al minut 90, la cosa quedaria de la següent manera. Sabadell 50 punts, 5 de marge, sobre els 4 perseguidors que estarien igualats. En qüestió de res, d'uns segons, se'ns va anar tot en orris. Atenció, que el Sabadell continua líder, que no és que estiguem dient que això hagi estat un autèntic daltabaix, però, clar, evidentment canvia molt el panorama. 48 punts són els que té el Sabadell a hores d'ara, un per sota el Castellón, 3 per sobre de la resta d'equips perseguidors, i aquella escletxa que comentàvem la setmana passada que s'havia obert ja respecte al sisè, que una vegada més el Lleida s'acostuma aquí a aquesta situació de fer la goma i es reenganxa a 3 del playoff, perquè recordem, Sergi, que ha estat una jornada en la qual només el Castellón, i d'aquesta forma que comentaves, contra el Nàstic fent el 3-2 a les acaballes del temps extra, ha aconseguit guanyar dels 5 primers classificats.
Sí, és el gran beneficiat, no?, de la jornada, el conjunt de la Plana. Evidentment, l'altre gran beneficiat, com dius, és el Lleida, sense estar en aquestes places encara de privilegi. Ha aprofitat bé l'ensopegada gairebé col·lectiva, gairebé unànime, si no fos pel Castellón, de tots els de dalt per retallar distàncies i, com dius, per treure un altre cop el cap per aquí. Ja veurem si li aguanta o no al conjunt de Moló aquesta embranzida d'una única victòria, és a dir, estem parlant del triomf d'ahir.
No, però porta 7 de 9, última, o sigui, porta unes quantes setmanes
parlant ja. D'aquesta jornada, parlem només d'aquesta victòria, veurem com li va, però de moment és un altre gran beneficiat. I arrel del que deies d'Antoni Hidalgo, abans que el sentim, jo crec que ell va voler fer-nos a tots la reflexió de què hagués passat precisament si el partit hagués acabat al minut 90, no? Si se li ha de donar el mateix mèrit a l'equip igualment de tot el que havia fet fins al minut 90 o fins al minut 91 i de fer una anàlisi particular a com se'n va anar Norris el que va passar a l'últim minut. El que és evident és que al final en el futbol no et quedes amb els primers 50 ni en els primers 40, que s'han de valorar, sinó que al final el que acaba comptant és un partit bo del Sabadell o en línies generals molt bo, però amb un mal resultat o amb un resultat que podia haver estat molt millor del que ha estat al final aquest empat.
Clar, al final és allò de que no eclipsi una errada puntual, una errada en aquest cas d'Aitor Pascual, tot el bon joc que havia fet el Sabadell amb un partit que després ho analitzarem una mica més a fons, però va ser un autèntic partidàs, però va tenir com dues parts, no? Una en la qual va ser allò, una anada i vinguda constant, frenètica, i una segona part en la qual el Sabadell, que ja li interessava, va fer potser un pas més enrere, es va deixar dominar sabent que el lot no li estava generant perill i, en canvi, va tenir segurament les millors ocasions de la segona meitat, tot i no tenir aquest control de la pilota.
Sí, el Sabadell va saber frenar, o va intentar frenar, no? I ho va aconseguir pràcticament fins als últims minuts. No l'últim minut, sinó hem de ser realistes, que a batzegades per moments, amb arribades sobretot per les bandes, en la de Soler, la banda dreta de l'atac de l'Olot, que va portar de corcoll a la defensa del Sabadell per molts minuts, doncs de manera molt incisiva, encara que al final...
Deixa'l anar a Pep Chavarria.
El que passa que és el que diem, al final fixa-t'hi el que són les coses. Tot el perill va arribar per la banda dreta, amb aquelles centrades que és cert que no arribaven a ser després rematades per ningú amb claretat. De fet, la més clara és la de Pedro del Campo, ben resolta per Ian Mackay. I, en canvi, el gol t'acaba arribant per la insistència de Pep Chavarria en aquest últim tram de partit. Bé, en tot cas... El que està clar és que el partit en línies generals dels dos equips, però ja que ens fixem del Sabadell, que és el que ens toca, va ser de notable, si no fos perquè al final el resultat tira per terra part de les sensacions generals.
Queda un terç de competició, entrem en el tram definitiu de la Lliga, 12 jornades pel final, 3 mesos, i estarem ja sabent quin és el desenllaç d'aquest grup 3 de segona divisió B, i per tant, com arriba el moment decisiu, no hi ha temps per lamentacions. Parlàvem de discurs vehement d'Antonio Hidalgo, de demanar sobretot el valorar el que es va fer independentment d'aquesta errada última hora i del punt de ràbia de veure que volaven dos punts a les acaballes que semblaven que estaven ja al sarró. Escoltem, aquestes eren les paraules a les quals feien referència d'Antoni Hidalgo.
Jo he disfrutat moltíssim. La primera part ha sigut trepidant, no? Jo, la segona jo crec que els jugadors ja no podien massa amb les seves cames. I, bueno, està clar, no? Estem una proposta bona, et farà una mica de ràbia perquè no portes els 3 punts quan te'ls has de portar. Els hi he dit a ells, dintre, no? Perquè ells tenien aquí aquest punt de ràbia de, ostres, hem perdut 2 punts, ja. Però el que hem fet, és, per mi és una notícia impressionant, Hem d'arribar aquí, donar molt valor al que fem, perquè ha sigut un partidàs amb dues propostes molt, molt, molt i molt bones, i la gent no ve tant futbol com veiem nosaltres, però la gent que els equips que venen aquí pateixen molt, Has de matar partits, clar. Nosaltres també tenim aquest punt de autocrítica, està clar, perquè has de matar el partit, amb 0-1, en situacions de transicions que nosaltres sabíem que passaria, bueno, no mates el partit, doncs et trobes en una situació, no havíem patit res, la segona part. Nosaltres som qui som, eh? És que també no som el Villarreal, eh? No som el Barça B, no. Bueno, aquestes situacions de final de partit, bueno, són les que són. Jo no li donen més voltes. La setmana passada vam guanyar els últims minuts, que és que vam veure molt bé els canvis, no sé què, no sé quantos, i ara que ho hem vist molt malament. No, quan estem malament, ho diem. Nosaltres som els primers que diem, no, avui, ostres, ens ha costat una mica més del normal, però bueno, el dia que estem molt bé, què volem, patir o disfrutar això?
Què volem, Sergi? Patir o gaudim del moment?
Jo fa setmanes que... Bé, ara ja mesos, perquè afortunadament el Sabadell ens té... no sé si mal acostumats en aquests dos últims dos mesos i mig llargs que porta aquí dalt, i sobretot gairebé 3-4 mesos tocant posicions de privilegi. Gaudim del camí, insisteixo amb aquest argument. Sé que fa ràbia, i de fet parlàvem ara d'estaparé part de la conversa del cotxe de Ràdio Sabadell tornant d'Olot, de dir, és que fotria molta ràbia, no sé, al final campions, després d'haver estat tantes jornades liderant la Lliga.
10 seguides porta el Sabadell. De fet, porta un total de 16 jornades seguides dins la zona playoff, gairebé una volta sencera.
4 mesos, estem parlant, sí,
sí,
estem bons.
Dels quals les últimes 10 com a líders, és veritat que hi va haver una prèvia, però amb intercanvi de lideratge després amb el Castellón, i si agafem Sabadell i Castellón en un mateix pack, els dos primers classificats, 16 jornades seguides que primer el Castellón i després agafen el relleu al Sabadell, o un o l'altre van primers.
Si al final no és campió el Sabadell, possibilitat que està aquí, de fet, ara mateix, com repassaves fa un moment, no? És només un punt de diferència amb el conjunt de la Plana. A més, recordem que la baraix particular el té guanyat el conjunt orellut respecte al Sabadell per aquell 0-2 de la primera volta, de la primera jornada, de fet, del primer partit de la temporada. Si al final no acaba passant, farà ràbia, segurament, eh? Però crec que hem de ser molt conscients, penso, del que haurà fet el Sabadell al llarg de tota aquesta temporada regular. Després ja veurem allò que es diu les notes, els premis, i tant de bo que haguem d'estar parlant de moltes setmanes d'alegries. Però jo sóc, insisteixo, dels de gaudim del camí i posem en justa mesura i en valor el que està aconseguint, de moment, l'equip d'Antonio Hidalgo.
I després està un altre tema, que és que jo crec que Antonio Hidalgo era una evidència, i ho continua sent, evidentment, que és el líder d'aquest projecte. Ho va ser des que va arribar amb aquella bocanada d'aire fresca que va aconseguir fer entrar el vestidor del Sabadell per acabar salvant la categoria quan molts donaven per mort al Sabadell, que ha portat el centre d'esports a la primera posició del que portem de Lliga, però les últimes jornades trobo que cada vegada més no només és això, sinó que fins i tot té aquell discurs de que no decaigui l'ànim ara, amb coses que van i que transcendeixen molt més enllà de la part esportiva. Per exemple, l'altre dia en roda de premsa comentava el tema de si algú està dubtant si ha de venir o no, perquè encara queden 13 partits en aquell moment, era la prèvia d'Olot, que vingui. Que vingui, que s'animi, que doni suport a l'equip i després ens ho trobarem, però que gaudeixi d'aquest moment. A la Nova Creu Alta ho hem vist i ahir per moments també, aquell punt de saber quan el jugador està patint en el terreny de joc i girar-se i intentar contagiar la graderia perquè doni un alè extra, perquè doni una empenta extra. Amb aquestes declaracions d'ahir, que jo crec que anaven en la línia de... que ja sabem tots que, ara no voldria dir la paraula perquè és molt malsonant, que és una tocada de nassos que ens empatin a última hora un partit que teníem guanyat, però que aquí no s'acaba tot. No trobes que té aquest rol una mica de termòmetre de l'estat d'ànim col·lectiu?
Sí, com a mínim el que dius, no? De mantenir viva aquesta flama mentre es duri, i tant de bo duri fins a la jornada 38 i més enllà amb els hipotètics play-off o eliminatòries de descens. Però mentrestant, que no decaigui abans d'hora, no? És a dir, ahir podíem estar molt tocats, i segurament algú avui encara seguirà tocat només de pensar en el que es va escapar, però al final, ho deies abans, el Sabadell continua sent el líder. Continua havent-hi 19 equips que es canviarien des del mateix Castellón fins als filials del Villarreal, Barça, Cornellà o Lleida, que estan ara mateix per citar-ne aquests 6 equips que estem al capdavant. Tots aquests i els que venen per darrere es canviarien ara mateix per la situació del Sabadell. Encara ara, per tant, si hem de lamentar no ser campions al final, i tant de bo que no, eh? Si hem de lamentar que l'equip al final no és capaç d'aguantar aquest ritme pel que sigui, o els rivals simplement són millors en el tram final de la temporada, en aquest últim terç de la temporada que esmentaves, ja ens flagrarà si toca, no? Ja arribarà el moment d'autocastigar-se, però de moment no ens avancem a la penúria, per dir-ho d'alguna manera.
I déu-n'hi-do el final de Lliga apassionant que se'ns ve a sobre, eh? Perquè recordem que independentment d'altres partits que també tindran el seu què, com per exemple visitar el Nàstic de Tarragona de Toni Saligrat al nou estadi, per citar-ne algun, a casa han de venir, no em facis gestos, que és fàcil, o sigui, té la seva morbositat extra anar a Tarragona a jugar un partit contra l'equip de Toni Saligrat per primera vegada després de haver sortit com va sortir d'aquí de Sabadell. Però deia, aquí a casa, la nova Creu Alta, el calendari no serà fàcil, perquè recordem que alguns dels rivals directes hauran de venir aquí. Traient el Castellón, tots els que estan a dalt han de passar per aquí, que també té la seva part positiva. El Sabadell ha fet del seu estadi un fortí i, per tant, si em poso a la pell del Barça B, que serà el primer que passarà per aquí, del Cornellà i del Villarreal B, la lectura serà la mateixa o més encara. En les últimes jornades, recordem que el Sabadell, a la jornada 36 i 37, encadenarà dos desplaçaments seguits fora de casa, quan s'estarà jugant segurament tot al Prat primer i a Lleida a sobre després, abans de rebre el Villarreal B. Per tant, que el calendari ens deixarà encara aquest punt de molta teca, de molta tela per tallar encara, però la veritat és que es presenta un últim tram de competició, un últim terç apassionant.
Estava pensant ara, així, de memòria, i estava pensant, a veure, quan l'Adri fa la pregunta d'on volem el passadís, si al Sagnier o al Camp d'Esports. M'és igual, eh? On vulguis tu, tant més.
És que clar, em fas venir malifetes al cap, evidentment jo voldria el Camp d'Esports, però vaja, pensant una miqueta en el que va ser per tornar una miqueta al camí del partit d'ahir, i més enllà d'evidentment el punt irònic que deia ara el Sergi, escoltem l'abecedari del Pau Vituri, que ens servirà també una miqueta per reubicar-nos en el que va ser un autèntic partidàs. Aquestes són les lletres que avui ens deixa el Pau.
L'abecedari arlequinat.
D'Aitor Pascual, fa lleig personalitzar en negatiu, però ahir clarament surt a la fotografia d'aquest malaurat 1-1. Pecat de joventut, o digueu-li com vulgueu, aquella pilota en aquell minut ha d'acabar a l'interior d'un volcà. Precisament contra l'Olot, a la primera volta va caure la primera gerra d'aigua freda dels últims minuts. Després van venir Andorra, Ebro o la Nucía. El balanç, en aquest sentit, sembla estar un pèl descompensat. De discurs, poderoses, ahir les paraules d'Antonio Hidalgo. A 12 finals per acabar la Lliga, no hi ha temps pels derrotismes. No hi ha cap dubte que va ser un cop dur. Però l'equip, tret d'aquesta acció puntual, va demostrar que segueix pel bon camí i així ho va fer saber el de Canovelles. En un dels escenaris més complicats de la Lliga, contra un rival en ratxa, el Sabadell va estar a l'alçada. Com diu Hidalgo, gaudir del procés i no patir. Bona recepta.
N.
De Néstor Querol, personalitzant en positiu, important recuperar per la causa golejadora el castellonenc. Després de 10 jornades de sequera, el del Grau va tornar a mullar i ja du 6 dianes aquesta temporada, la mateixa xifra que en tot el curs passat i a una del seu topall a la categoria. Fa jornades que se li nota físicament que va al límit, però i si ara enganxa una ratxa com la de la primera volta? Doda, avui és de justícia acabar aquest ABC felicitant l'Olot i el Sabadell, Raúl Garrido i Antonio Hidalgo. Algun cop ho hem destacat. La segona B va plena de partits espessos, d'abús del joc directe i de l'ABP, quan, com ahir, es troben dos equips amb el bon gust pel tracte de la pilota, és d'agrair i molt. Com si fos un partit de tennis, el cap anava de cantó a cantó. De fet, en el minut 15, dos pals. La marxa posada, la sisena. Si bé és cert que d'ocasions clares no va ser un continu, l'espectador neutral i no tan neutral se'n va poder anar content a casa. Futbol d'una altra categoria.
Ho dèiem ja, i Sergi, va ser un partidàs impropi de la categoria, amb un ritme frenètic, sobretot a la primera meitat. La segona, com dic, al Sabadell ja li va interessar de baixar una miqueta les revolucions del partit perquè anava dominant-lo en el marcador, i al final dues propostes que ens van fer un fart en la prèvia d'escoltar jugadors, entrenadors d'una banda i de l'altra, remarcant precisament el que era una manera de fer valenta, atrevida i del gust de tenir la pilota als peus, i la veritat és que no va decebre a ningú aquest partit.
No, sobretot, com dius, la primera meitat, no? Perquè sí que la segona ja es va veure més tacticisme, anem a dir-ho així, més intentar cadascú jugar les seves cartes. A la primera semblava una bogeria, en el ben entès, eh? Una bogeria de dos equips que volien anar al davant i punt, gairebé sense mirar-s'ho al darrere. I és curiós que al final les ocasions més clares del Sabadell, segurament, moltes d'elles van arribar en la segona meitat, quan aprofitava per recuperar quan podia i mirar de sortir ràpid al davant a la contra, si volem entendre així, i en canvi que el gol arribés a la primera meitat. És cert que precedit d'un pal d'Àngel Martínez, que per moments tots plegats també el vam veure dins, sense oblidar que també havia tingut un travesser minuts abans a la Unió Esportiva Olot. Un partit d'aquests que ja signaríem cada setmana poder gaudir, ja no parlo de resultats, evidentment sempre acabes desitjant que guanyi el Sabadell com sigui i punt, però que si t'ho demanen com a espectador, jo t'ho canviaria per alguna altra castanyeta que ens hem d'empassar de tant en tant.
I que al final demà en parlarem amb més deteniment, però sempre ens en recordem de quan el Sabadell li marquen a última hora, però és cert que veníem de remuntar un partit contra l'Orihuela, també en l'últim quart de partit, que ara fa una volta justament contra el Llagostera, es va aconseguir en aquest tram final de Lliga la victòria amb el gol d'Edgar Hernández de falta, o sigui que al final, en el més menys, potser és veritat que a última hora s'estan escapant punts, però tenint en compte que el Sabadell, 1, continua com a líder, i 2, també ha vist que a última hora ha marcat gols imprescindibles per sumar els punts que porta en l'actualitat. El vestidor, què deia, què en pensava tot plegat d'aquesta, no a dir derrota, d'aquest punt de regust agradolç, no? Perquè vam marxar tots amb aquell regust de, ho teníem ja assaborint.
Sí, gairebé tots al voltant d'un mateix argument, no? Aquest punt d'estar fotuts, si permets l'expressió, d'estar tocats moralment, perquè ho vam veure tan a prop tots plegats, i els jugadors no són una excepció, que sabia greu. En aquest sentit comencem per veure aquest punt de negatiu de l'empat que cedeix al final, però diu Néstor Querol que sobretot intentant posar en valor tot el que havia fet l'equip fins a aquest moment de l'empat a 1.
Jo crec que ara estem tots fotuts, ningú esperava un empat a l'últim minut, però bueno, jo crec que n'hi ha que donar-li valor, estem treballant molt bé, estan iixint les coses molt bé, tenim que donar gràcies a l'afició també perquè s'ha desplaçat aquí i bueno, una pena, no?, que no hagin pogut brindar-li els 3 punts, però esperem que la setmana que ve canvi, no?
I una de semblant, en aquest cas, posant més èmfasi en el moment del gol, no? Allò que dius, què és pitjor? Rebre'n el minut 1 i que després empatis i tinguis aquest regust de victòria? Avui llegíem en alguns mitjans, sobretot de la zona de la Garrotxa, que comentaven això, no? Empat amb sabor a victòria, empat davant el líder. Doncs què sap millor o pitjor? Doncs, evidentment, en aquest cas, un altre dels jugadors gairebé intocables, com és Grego Sierra, sí que feia una miqueta més de remarcar el cop moral de rebre o d'encaixar ja en l'afegit.
Yo creo que por el minuto, ¿no? Ahí al final yo creo que el equipo lo ha dado todo hasta el final, ha sabido sufrir. Sí es cierto que por momentos, bueno, estábamos ahí un poquito más, ¿no?, en bloque bajo, pero creo que el equipo estaba defendiendo bien, no nos estaban generando grandes ocasiones. Y bueno, una pena, ¿no?, por el minuto, pero bueno, ya te digo, muy, muy orgulloso y contento por el trabajo del equipo.
Per tant, deia una mica la mateixa reflexió d'Antoni Hidalgo, que una cosa no treu l'altra i que la idea de joc va quedar ben plasmada i estan orgullosos i satisfets d'aquesta feina feta. De fet, tot i aquest empat a última hora, repassant una miqueta els que són els números de la segona volta, 7 jornades portem disputades, comparats amb el mateix registre de la primera, encara surt positiu, encara ha sumat més punts al Sabadell a la segona volta del campionat, tot i que ahir es van escapar 2 a última hora, que no pas a la primera volta. Un punt més en concret, perquè recordem que a la primera volta també s'havia empatat a casa contra l'Olot, de fet amb un gol no tant a les acaballes però també en els últims minuts, en els últims compassos d'enfrontament, i per tant un punt més a la segona volta que no pas a la primera. També s'ha dit, tocaria guanyar el Llagostera perquè el municipal llagostarenc, l'equip va fer la feina amb el 0-1 d'Edgar Hernández. Però la dada més espectacular de totes, ho dèiem en un tuit avui aquest matí a @radiosabadell, 17 punts de diferència aquest Sabadell amb el Sabadell de la temporada passada a aquestes alçades. Només hi ha un equip que ho havia fet pitjor encara l'any passat i que enguany s'ha refet més encara, que és el Castellón, que en porta 22 més. Evidentment, de la Maura, Lluts i Arlequinats en aquest capítol, però és una animalada portar 17 punts més a aquestes alçades dels que havien sumat Toni Saligrat i Quico Ramírez l'any passat en aquest punt de la pel·lícula.
Vides paral·leles, no?, entre els dos primers classificats del grup 3 d'aquesta temporada, entre Sabadell i Castellón, Castellón i Sabadell, respecte al que tots dos van haver de suar i de patir i gairebé de plorar per acabar d'aconseguir la permanència, que en tots dos casos, hem de recordar, va arribar a l'última jornada. Perquè nosaltres parlem molt d'aquest partit a Olot de l'última jornada.
No t'hi vulguis trobar en la
victòria
del Castellón.
Del Castellón a Castalia, agònica, gairebé també en el temps d'afegit, contra el Barça B amb una falta, com diem, al límit gairebé del temps reglamentari. Vides paral·leles, però sí, com dius, és una autèntica barbaritat. Aquests 17 punts més que porta l'equip aquesta temporada 19-20 comparat amb el que era l'equip, apuntes, no?, tant de Saligrat en una primera meitat de Lliga i aquest trosset de 6-7 setmanes que segurament portava Quico Ramírez a aquestes alçades de temporada. Entre l'un i l'altre, 17 punts de diferència expliquen el perquè dels uns i el perquè de l'actual.
Ens havíem quedat amb Grego Sierra. Em dius que tens una altra valoració del Murcià.
Sí, en aquest cas, per valorar sobretot l'aspecte que deies ara fa un moment. Parlaves de la proposta que havien fet els dos equips, que no van sorprendre, anem a dir-ho així. Ja a la prèvia havíem apuntat que seria un partit sobre el paper d'aquests macos, amb dos equips que lluitarien per tenir la pilota, per tenir la possessió, per ser els que dominessin el partit.
Potser sí que van sorprendre en quant a agosarats, perquè una cosa és que tu vulguis tenir la pilota i una altra cosa és que vagis a pressionar el porter directament.
Jo crec que com no aconseguien tenir-la, cap dels dos, en realitat cap dels dos va ser el que va dominar en aquest intent de ser-ho, perdien els papers en positiu, de cara a l'espectacle els perdien en positiu, de no tenir por, no? Anem a arriscar-nos i a veure si surt bé o no surt bé. Grego, més enllà del resultat, el que posa en valor és això, no? Aquest plantejament, aquest no canvia d'idea, sigui quin sigui el rival, sigui quin sigui el camp, i que ha portat el Sabadell a tenir una senya d'identitat molt clara del que és i del que pot ser.
Siempre queremos sumar los tres puntos, ¿no? Y creo que eso dice mucho también de la situación en la que está el equipo, ¿no? De que juegue en casa, juegue fuera, va por los tres puntos y creo que eso es muy importante, ¿no? Y bueno, al final creo que es una buena sensación dentro de lo malo, ¿no? Que te vayas de aquí con un punto, eso quiere decir que bueno, que has tenido muy cerca de conseguir los tres.
I començàvem amb Néstor Querol, rematem l'anàlisi també amb el de Castelló de la Plana, el del Grau, que demà repassarem xifres, però ha igualat també el registre golejador de l'any passat amb 6 dianes. És cert que des del partit contra l'Egea que no marcava i, per tant, és el primer gol de la segona volta del campionat i, per tant, demà repassarem aquest aspecte més individual, més de l'aspecte golejador de l'encert al davant del jugador del País Valencià, però rematem això valorant una miqueta Néstor Querol el lideratge, no?
Sí, has tret les xifres, no?, damunt la taula. Has dit 10 jornades de manera consecutiva que el Sabadell és líder, ha estat 11.
I 11 de 26 sent el primer.
Correcte, 11 jornades on ha estat al capdavant, aquestes 10 de manera consecutiva, i ahir el que feia el castellonenc era posar en valor precisament la importància i segurament les claus del per què el Sabadell ha aconseguit reivindicar-se aquí al capdavant del grup 3.
Hay que donar-li valor a lo que estem fent, ¿no? Crec que anem primers perquè estem proposant molt de xoc, crec que l'afició pot estar contenta per com estem jugant i tenim que seguir així. Està clar que tenim que jugar bé i a part competir, ¿no? Competir al 100% i els 90 minuts i així crec que anirà la cosa bé.
No sé si a tu et passa, Sergi, però a mesura que s'acosta al final de Lliga, com a mínim a Servidor li succeeix que està tot el cap de setmana pendent d'on juguen els rivals i de veure si aquest es deixa punts aquí o allà.
Home, hi vam tenir alguna sorpresa, no?, en positiu. Estem parlant molt dels punts que es va deixar el Sabadell a Olot per aquest gol a última hora, però la jornada, anem a dir, que en línies generals, el que dèiem abans, treus el Castellón i
ha comprimit més encara la part alta perquè tothom s'ha deixat coses.
No sé si esperàvem que ens ho pagués el Barça a casa contra un Hèrcules tocadet, no sé si esperàvem que el Villarreal ve tot i començar guanyant, acabés perdent a, anava a dir ara, a l'Almozara, imagina't, allà a la,
sincerament, el Pedro Sancho. Sincerament, jo estava dinant, perquè vam dinar molt d'hora per marxar cap a Olot, vaig veure el gol del Villarreal B només començar i vaig canviar el partit de primera divisió, perquè donava per fet que allò, ara diguem que vaig creure massa poc, però els nostres cosins arlequines de l'Aragó ens van donar un cop de mà.
I, tornant d'Olot, només acabava de sortir del municipal d'Olot, minuts finals d'un partit que en teoria, havia de ser plàcid pel Cornellà, per com estava a casa l'equip de Guillermo Fernández Romo, per les diferències de punts respecte als seus veïns del Prat, i en canvi doncs també dos puntets que van volar ahir del municipal de Cornellà, que ens van saber molt i molt bé en aquesta lluita. Per tant, sí, tots pendents de les jornades, tots pendents de 4-5 camps a la vegada, del que està passant més enllà del que li succeeix al Sabadell, i com dius, encara queden 12 jornades per endavant.
Recordo que Antoni Hidalgo a Paterna ja deia, diu, al tram final de Lliga aquí arriben les angoixes i els nerviosismes i tothom comença a deixar-se punts contra tothom. Doncs crec que estem entrant ja en aquesta fase d'estar jugant a casa, queda una mica encallat el partit contra un rival que en teoria ha de ser assequible i entren els nervis i aquí no tothom és capaç de tirar-ho endavant. Et sembla que repassem ja aquesta jornada? Perquè déu-n'hi-do també el que ens vindrà a sobre. Sobretot hi ha un partit subratllat, que és aquest Villarreal B Cornellà, que juga dissabte, per tant es jugarà el dia abans del centre d'esports Llagostera. Cinquè contra quart. L'equip de Miguel Álvarez ha passat de ser el segon a caure de la zona playoff. És cert que ha empatat amb la resta d'equips que té just per sobre, excepte el Castellón i el Sabadell, però és un duel d'equips que arriben a la jornada 27 empatats a punts. Cornellà quart, Villarreal B cinquè, s'enfronten al miniestadi de la ciutat esportiva del Club Groguet. El Castellón visita Ejea de los Caballeros. Luchant no és una plaça fàcil tampoc. És veritat que sempre es troba en aquesta zona mitja baixa l'equip aragonès. D'altra banda, és normal veient els recursos que té, però sempre és un os complicat anar allà, anar a Egea a jugar al partit. Gairebé et calco el discurs sobre un Orihuela, que aquí a la Nova Creu Alta va estar a punt d'esgarrapar algun punt, que a Llagostera va estar a punt de guanyar i va acabar empatant per un gol de Llagostera a última hora, i que jugarà a Los Arcos contra el Barcelona B. Per tant, desplaçament llarg i complicat també per el filial que entrena García Pimienta. I et sumo aquí a la festa, perquè està a 3 punts del playoff, el Lleida Esportiu, 7-9 en les últimes jornades, i visita el Prat. Per tant, jo crec que no hi ha cap partit que sigui assequible.
No, així sobre el paper, donant per fet que Villarreal B o Cornellà, un dels dos o els dos es deixaran punts, per una qüestió òbvia, no són partits còmodes ni per Castellón, ni per Barça B, ni pel Lleida Esportiu. I afegeixo, abans que acabem de rematar tot plegat, tampoc serà còmode pel Sabadell un Llagostera que, no et diré allò de té les mides preses, però que arriba molt tocat en quant a dinàmica de resultats. Ara tiro de memòria, no ha guanyat en tota la segona volta encara i porta 9 jornades sense sumar de 3 en 3 al conjunt d'Oriol Alsina, però que sempre és d'aquells equips que o l'encarriles molt ràpid, o com vam veure la primera volta, ja sé que és diferent la Nova Creu Alta que el municipal de Llagostera, però que pot bloquejar-te les idees, com ja ho va fer a l'Orihuela ara fa, doncs això, 8 dies aproximadament.
Avui i demà, dia lliure per a la plantilla d'Antonio Hidalgo. Avui no hi ha hagut entrenament, demà és el tradicional dia de descans, per tant, un parell de dies lliures pels arlequinats abans de començar a partir de dimecres a preparar un partit, Sergi, que viurem en directe des de quarts de 6. El partit s'endarrereix una horeta, per tant, no arrencarà a les 5, sinó a les 6 en punt, aquest centre d'esport Sabadell, Unió Esportiva Llagostera, Costa Brava, continua dient-se així, encara,
sí,
no?
Sí, encara oficialment, que ningú es despisti, no per res, no es perdre el partit, sinó que potser s'ha d'avorrir una mica més pels voltants de l'estadi, però
no?
Dintre dels problemes que pots tenir, aquest és el menor dels problemes.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Publicitat, i hem de parlar, per exemple, encara de waterpolo en setmana de Copa de la Reina i del Rei, i també d'handbol.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després ja veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh?
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Saps què passa, Sabadell?
El ple municipal aprova la compra de l'aparcament del passeig de la plaça Major per 4,8 milions d'euros.
El coixí que té el centre d'esports ara per seguir-nos en el play-off és de 5 punts.
L'actualitat de la teva ciutat, de dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Per aquells que ens escolteu des del cotxe, ara mateix trobem retencions a la C58, a l'alçada de Sant Quirze del Vallès, en sentit Terrassa.
Tot el que passa al teu voltant.
Forcadell ha reaccionat a la sentència a Twitter amb el següent missatge.
Societat, cultura, política, esports.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Quatre minuts, 20 segons i arribem a 3:15 de la tarda. Encara ens queda molta teca. També aquí a l'Hotel Suís d'aquest dilluns 24 de febrer del 2020. Tram final també del mes de febrer. La setmana vinent ja serem al març. Parlem d'handbol, parlem de la Primera Nacional i d'un Oar Gràcia que ha fet un petit pas enrere en les seves aspiracions d'assolir les fases d'ascens. Els homes de Gerard Gomis es van deixar un punt en la seva visita al Poblenou i encara gràcies que els verdiblancs van acabar rescatant un empat amb un gol de Bernat Correro de penal que establia el 26-26 definitiu a 6 segons del final. Els gracencs cauen a la quarta plaça, superats pel filial del Fracking Granollers, que es va imposar el líder, el Sant Martí Adrianenc, fins ara invicta. Primera derrota del conjunt que juga els seus partits de local a la Verneda. Malgrat tot, el tècnic Gerard Gomis en fa una lectura positiva.
A títol personal, individual, a nosaltres com a equip, ens deixa la quarta posició a un punt. L'altra lectura que en podem fer és que no existeix la immortalitat dins d'aquesta categoria, que es poden donar molts tipus de resultats al llarg de totes les jornades i això no fa més que alimentar la il·lusió de poder seguir lluitant pel nostre objectiu de no despenjar-nos, de poder seguir mirant cap a dalt.
Per tant, buscant aquesta lectura més positiva possible dins d'un punt que va volar a la nova Icària, a la pista de l'handbol Poblenou. Sant Cugat, Sant Esteve de Palautordera, ara Poblenou. Sembla que l'equip graciec, que segueix, per cert, invicta des de la tornada de Nadal, s'està fent un fart de patir autèntics finals d'infart. El primer en esbufegar, pensant en els nervis de cada final d'enfrontament, el propi entrenador, ja ho veureu, Gerard Gomis.
Ai, no cal que juris. Però bueno, a veure, això no és més que una demostració de lo realment complicada que és aquesta lliga, aquesta Primera Nacional. La guerra es dona sempre, aquesta categoria és molt, molt, molt exigent. El que més es premia és la regularitat i en això és en el que nosaltres estem intentant basar la nostra feina durant tot l'any.
El més negatiu de tot plegat és que el Sant Quirze, el segon classificat, no va tenir pietat de la Salle Montcada en aquest duel comarcal, sí va fer la feina i ara s'ha posat a 5 punts de distància dels sabadellencs. El pròxim escull per l'Oar Gràcia Sabadell, el penúltim de la taula, el Banyoles, serà a casa al carrer Bocaccio, al pavelló municipal de Gràcia.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Som-hi, que setmana de copes aquí a Ràdio Sabadell, a Can Llong, al Club Natació Sabadell, amb waterpolo, els dos sèniors de l'Estelpool entren en aquesta setmana diferent, com sempre ho és la setmana de la Copa, amb bones sensacions. Comencem pel masculí, el primer que s'estrenarà a la competició del CAO, que com sabeu es jugarà aquí a Sabadell a Can Llong per partida doble. L'equip de Quim Colet va tombar el Centre Natació Mataró. Ho va fer a domicili, ho va fer per 9-11 en un duel directe de la zona alta d'aquesta Lliga Premat. Un triomf basat, sobretot, en un gran parcial de 0-4 en el segon quart. Aquesta és l'anàlisi del tècnic de Quim Colet als micròfons de Mataró Televisió.
Aquí l'hem sabut jugar, hem agafat un avantatge còmode després d'un inici una mica antitubeig i després hem estat tot el partit davant, clar. Al final, normal, vull dir, el Mataró utilitza, diguéssim, tot el seu joc per intentar escurçar el marcador, ho han lograt, s'han posat a un, en un moment molt perillós per nosaltres, ho hem tornat a salvar-ho i al final, doncs, bueno, la victòria de dos gols que té per nosaltres molt de valor.
De fet, Colet ha explicat que partits com el de dissabte a la piscina Joan Serra de Mataró demostren com està d'igualada aquesta Lliga Premat masculina. Diferents equips aspiren a la segona plaça de la fase regular i la cita al Maresme va ser una bona demostració, segons l'entrenador del club, d'aquesta qüestió.
Sabíem que era un partit molt complicat, el Mataró és un molt bon equip, ve de l'any passat, crec jo, l'equip millorat. Nosaltres és un equip que, bueno, que hem fet una primera volta espectacular, que hem acabat la primera volta segons de la classificació, però la veritat és que la igualtat entre, hipotèticament, el que va acabar segon, que vam ser nosaltres, i el calendari d'ara, estem més avall, etc. El que sí que està clar és que hi ha molta igualtat entre 4 o 5 equips i que tots aquests partits, doncs, bueno, són cara i creu.
L'Estalpul masculí segueix quart a un punt del Barcelona i del Terrassa als agarencs, això sí, amb un partit jugat més. Dijous a les 8, l'equip de Quim Colet s'estrenarà a la Copa de local jugant contra el CNB. Per la seva part, el femení va resoldre sense problemes el doble compromís que tenia en qüestió de res, de 12 horetes mal comptades. Divendres a la nit, victòria en un dels duels comarcals, amb el permís del Terrassa, un dels derbis vallesans de la categoria, 8-18 a Can Rosés contra el Rubí. I dissabte al migdia, només unes hores després, 13-5 contra el Boadilla, madrileny, en aquest cas a Can Llong. Mati Ortiz, waterpolista del club, reconeix que al final pesaven una mica les cames.
Sí que hi ha una mica, la veritat. Al final també portem una setmana bastant dura, hem estat fent estatge contra les franceses, contra la selecció, llavors portem una càrrega de partits bastant important, però bueno, com deia el David abans de començar la xerrada, si arribem a la final de la Copa arribarem amb cansanci, llavors també és bo practicar-ho, posar-nos a to abans, que al final, doncs, com agafes ritme, també és en partit.
La Lliga també està més comprimida que mai en el cas de la Lliga Premat femenina, amb la derrota del Mataró, que va perdre el líder contra un Terrassa irregular, capaç de tot, capaç de deixar-se punts de manera sorprenent i per contra de tombar en un mateix any el Mataró i el Sabadell. Amb aquest marcador, les maresmenques encapçalen la taula, però continuen amb 36 punts pels 33, 3 per sota del Mediterrani i els 30 de l'Estalpul Natació Sabadell, tercer classificat d'aquesta divisió d'honor femenina de waterpolo. A més, la pròxima cita en la Lliga, això sí, d'aquí un mes, a finals de març, serà justament un Mataró-Sabadell que encara li podria posar una mica més de picant a la cosa, podria ajustar encara més la part alta d'aquesta Lliga Premat femenina. Després de l'estada amb la selecció francesa, com deia la defensora de Boya, Mati Ortiz, i d'aquesta doble victòria en poques hores contra el Rubí i el Boadilla, l'equip de David Palma ja està plenament centrat en la Copa de la Reina. Si els nois, com dèiem, debutaran dijous a les 8 contra el Barcelona, contra el CNB, aquesta doble copa organitzada de forma conjunta a Can Llong pel Natació Sabadell ens deixarà l'endemà divendres un Estalpul Mediterrani, és a dir, tercer contra segon, a la mateixa hora, a les 8, també partit corresponent als quarts de final. Enfrontaments tots dos que podreu escoltar aquí en directe a Ràdio Sabadell i en la prèvia d'aquesta cita i després de batre el Boadilla, el Pau Vitori va conversar uns minuts amb una de les porteres del Natació Sabadell, amb la sabadellenca Ainara Ferrer.
Som-hi, doncs avui amb una de les waterpolistes de l'Estalpul, que per allò de compartir demarcació a la porteria amb la Laura Ester té menys minuts, però també ens agrada parlar amb ella de tant en tant quan també té protagonisme, amb l'Ainara Ferrer. Ainara, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Pues bé, molt bé.
Dos partits en 24 hores. D'entrada deixa'm preguntar-te si, clar, segurament les porteres no patiu tant desgast com les jugadores, però es nota?
Sí, a veure, és cert que les jugadores tenen molt més desgast. A més, com ha dit, bueno, com va dir la Mati, portem tota la setmana fent estalls contra les franceses i elles porten molts metres a sobre en edats camuflats. Llavors, no és el mateix cansanci, però sí que les cames també es carreguen.
I al final, aquests partits, sí que és cert que, per exemple, Rubí a la primera volta es va complicar una mica, ara els esteu traient ja amb una certa solvència, no? Ahir guanyant de 10, avui heu guanyat també al final de 8 gols de diferència, per tant, ni que sigui allò de no patir en aquests partits.
Sí, jo crec que, clar, Rubí era molt al principi de temporada, em sembla, no sé si va ser potser el tercer partit de la primera volta, pràcticament tot l'equip era nou, llavors faltava molt d'acoplar-nos entre totes, i ara que ja tenim els mecanismes molt més interioritzats, doncs les coses surten més fàcils i més ràpid. Jo crec que és això.
I l'Ainara com porta aquesta temporada? Estranya, perquè clar, el nivell s'ha compactat tant que aquests partits que segurament l'any passat els haguessis jugat sencers, ara també els juga la Laura. Com ho portes?
Bé, bueno, pues, toca treballar. O sigui, som molt conscient de com és l'equip ara, de com és la competició també, que s'ha ajustat molt, ja no només per les pèrdues que hem tingut nosaltres de jugadores, sinó perquè els altres equips també s'han equilibrat i estem 4 o 5 equips allà a dalt lluitant, llavors, bueno, treballant, intentant ajudar l'equip amb el que pugui, tant als entrenos com quan jugo, i ja està, i anar fent.
Següent parada, Copa de la Reina, hi ha ganes?
Moltes, moltes. Sí, crec que portem temps ja mentalitzant-nos de que venen Copa de la Reina, després també tenim Mataró a Lliga i després la tornada de quarts de final, i això ens té molt motivades.
No sé si hi ha ganes fins i tot de fer un cop de puny sobre la taula, perquè és una temporada rara, que excepte al principi la Copa Catalunya, és estrany que estiguem al mes de febrer, pràcticament al març, i l'equip no hagi guanyat cap títol a nivell estatal. No sé si hi ha ganes per això, no? Perquè està sent una temporada més dura que altres anys.
Hi ha ganes d'això, de demostrar de que també, si ens fixem molt als partits que hem perdut aquesta temporada, han sigut tot molt semblants. O bé comencem i agafem 4 gols de renda, potser, i després ens remunten i van tots equilibrats i perdem d'un, o se'n van elles de 4, ens acostem però després tornen a marxar. Llavors hi ha ganes de poder agafar, controlar el partit des d'un principi. Sabem que aquest any no marxarem de 8, però bueno, tenir potser 2 gols de renda, jugar amb el cap sobretot, més que amb el cor, i anar fent i demostrar que seguim sent el mateix equip guanyador de sempre.
L'última, Ainara, no sé com veus el quadre. Suposo que pendents l'altre dia del sorteig i d'aquesta estrena contra el Mèdic, al final és el segon classificat, que us ha guanyat també a la Lliga. Com veus aquesta estrena?
Bé, jo crec que és bo començar. Així com molta gent diria, ostres, no ens podria haver tocat un equip més fluix. No, jo crec que és bo perquè et poses ja a tot des del principi i t'exigeixes que o ho dones tot des del minut zero o no t'emportes el títol. Llavors, a mi m'agrada, i a més també ens ha tocat a la nostra banda el Sant Andreu, que està més germana allà. Llavors, bueno, a veure si podem tenir aquest partit a semis i a veure, jo tiro cap a casa i guanyar-lo, però bueno, si no també m'alegraré per ella.
Fa poquet teníem aquí un duel Gisela-Ainara, i si tot va com ha d'anar, sobre el paper es podria repetir a semifinals. Ainara Ferrer, portera del club, felicitats avui pels minuts que has tingut contra el Boadilla, que han estat molt bons, la veritat, i preparar intensament aquesta setmana de Copa de la Reina.
Vale, moltes gràcies.
Del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Ostres, sempre les mateixes pel·lícules. Saps què? Vaig a posar la ràdio a veure què fan a Ràdio Sabadell.
Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
Descriu-me en Marcellus Wallace, doncs digue'm com és.
Què? Jo...
Torna-li què?
Torna-li, què?
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Què?
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Don't show up, don't come out. Don't start caring about me now. Walk away.
Tram final de programa, 5 minuts i mig, arribem a les 3, hem de parlar encara de bàsquet, algun que altre punt d'handbol i de ciclisme, però d'entrada en el món de la cistella el bàsquet pia no aconsegueix capgirar la dinàmica negativa que arrossega des de fa setmanes i ja és el quart per la cua de la Copa a Catalunya en el seu grup 2 amb un balanç de 7 victòries i ara ja 11 derrotes, de les quals les 3 últimes consecutives. També són 3 els desplaçaments seguits perdent, Almeda, AS i ara AIS. I concretament al Centre Catòlic de l'Hospitalet per 72 a 64, derrota de 8 gols de diferència de l'equip Escolapi. S'escapa un nou rival directe després d'aquesta desfeta que confirma el mal moment de l'equip de Jaume Prat. Àlex Hernández, jugador Escolapi, parla d'inèrcies.
Per començar, sabem que no estem del tot bé, no? Que hem patit baixa de jugadors que ens aportaven molt, com són el Jordi Gorina i el Nicles. I nosaltres som conscients de que no estem bé, però també sabem que l'única forma de tirar-ho endavant és seguir treballant, seguir pencant, que són dinàmiques i un dia li donarem la volta i aquestes 3 derrotes seguides doncs quedaran en el passat i l'únic que podem fer és, tal com et dic, treballar, entrenar i seguir endavant.
A l'Hospitalet l'equip sabadellenc va haver d'anar a remolc pràcticament des del principi, des dels primers compassos, només amb el 0-2 inicial i després, res, un minuts més tard, amb el 7-8, el bàsquet pia va anar per davant en el marcador. La resta del partit remant tota l'estona a contracorrent, incloent-hi un desavantatge màxim de 19 punts, entrat ja al tercer període. Tot i reduir diferències a l'últim quart, l'equip de Jaume Prat no va ser a temps d'enganxar-se al marcador. Hernández, que va ser el màxim anotador Escolapi amb 14 punts, empatat amb Damià Paez, una estadística aquesta diu que no li serveix si, com en el cas d'ahir, ve acompanyada d'una derrota.
0 no, m'importa menys 5, si et soc sincer. Sempre ho he dit que jo el que vull és guanyar i firmaria no ficar ni un punt i guanyar-ho tot, que com dius, ficar 14, 15, 20 o 30 per després l'equip perdre no serveix de res.
Per tant, primer l'equip i després el jugador, primer la part col·lectiva i després la individual. Àlex Hernández, que va notar, per cert, el 100% de tirs lliures que va llançar, 9 de 9, en un registre que en la part grupal també va estar molt bé. Pel bàsquet pia, els tirs lliures, no així la resta de llançaments i d'aquí aquesta derrota final. Amb el 72-64 a la pista del Centre Catòlic l'Hospitalet, el bàsquet pia és ara 11è, a una victòria del Castellbisbal, que és l'equip que marca ara mateix la zona de permanència. Per tant, en zona fases, en play-out, es troba el conjunt Escolapi. Repassem qüestions en format més breu. Aleix Gómez ha reaparegut, deixant enrere la lesió patida. L'extrem sabadellenc va rebre l'alta mèdica, oblidant, per tant, les molèsties fibrilars just abans de viatjar a Eslovènia, on ahir el Barcelona d'handbol va garantir-se la primera plaça de la lligueta de la Champions i va accedir directament als quarts de final de la competició amb el seu triomf per 12 gols, 25-37, a la pista del Zelie. El jugador forjat a l'Oar Gràcia va anotar 2 dels gols blaugranes. I en ciclisme, David de la Cruz ha hagut de retirar-se abans d'hora a la Volta a Andalusia, que acabava ahir a Mijas, tot i començar amb bon peu. El primer dia el va completar en 8è lloc. El de Campoamor va posar peu a terra a la quarta i penúltima etapa per culpa d'un refredat que arrossegava des de feia temps. De fet, el tercer dia a Úbeda ja no es trobava massa bé i va decidir plegar l'endemà abans d'hora per recuperar-se del tot, pensant en les pròximes cites. Aquest diumenge, el sabadellenc que arrencarà la París-Nissa, una de les seves curses preferides. Tot això pel que fa al programa d'avui, d'aquest dilluns, dia 24 de febrer. Demà a l'Hotel Suís tindrem molt futbol sala amb la segona B, amb el lideratge de l'Amics del Pou Nou Escorial a la tercera i amb la gran temporada que està fent el futbol sala Sabadell femení. Escoltarem a Néstor Querol recuperant l'olfacte golejador, també Aaron Rey buscant-lo, és l'espineta que té clavada el gallec, una mica de bàsquet amb la gent del Global Bàsquet i el Sergi Garcés amb un nou capítol dels esportistes sabadellencs ja retirats per saber com li van les coses als diferents esportistes que ja han plegat. Demà tocarà parlar de vòlei platja.
Hotel Suís.
D'aquesta forma arribem al punt i final del programa d'avui, d'aquest dilluns 24 de febrer del 2020, que hem fet possible amb el Roger Benet i amb la Rocío García. El control de so, més informació, incloent-hi també aquest mateix programa d'aquí uns minuts, a radiosabadell.fm. Ens podeu trobar també a les xarxes socials, @radiosabadell a Twitter, també exactament igual a Instagram. Si busqueu Ràdio Sabadell a Facebook, també ens trobareu allà. Que vagi molt bé, una abraçada enorme. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.